cada dilluns ja ho sabeu que ens toca parlar de salut sexual i en aquesta ocasió ens acompanya la psicòloga i experta en aquest àmbit, Sílvia Palau. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens has tornat a fer el salt, Sílvia. Tornem a fer-ho per telèfon, això?
Una mica.
Bé, avui portem un tema que crec que serà interessant, justament pel que em comentaves abans d'iniciar la secció, i és que t'has trobat amb casos que t'han preguntat sobre el tema consulta.
Exacte. Sí, tinc casos de, bueno, que m'han a veure, no?, per temes de sexologia, i clar, és gent de tercera edat. I em diu, com és que mai parleu a tercera edat? L'interessant que és com canvia el plaer. I dic, doncs mira, aprofitem.
És interessant, doncs, veure en tots els àmbits als quals es pot aplicar la sexualitat, que, com sempre diem, o sempre hem anat parlant, sobretot, dels més joves i en etapa adulta, que també està molt bé, perquè també se n'ha de parlar, però sí que és cert que la part aquesta de tercera edat no l'havíem tocat. Amb què ens hem de basar, Sílvia, en el moment que ens plantegem parlar de la sexualitat en aquesta part de la vida, en aquesta tercera edat, i sobretot el que comentàvem abans de començar, eh? En quin moment es considera tercera edat?
Clar, això és una mica ambigu, no? Perquè al final, tercera edat, sí que és cert que ara començaria, el que diuen, eh? Els llibres i, no?, els professionals, començaria l'etapa de jubilació. Sí que és cert que l'etapa de jubilació, com bé sabem, hi ha molts canvis, no? El canvi laboral, econòmic, canvi social, i com no, doncs el sexe també canvia. Per tant, al final és normal que la sexualitat també, doncs, continuï sent, no?, com un tema social i tabú en aquesta etapa. Tabú sobretot perquè tenim molts mites com a societat, eh? Mites com que ja no tenen dret a tenir sexualitat, que no, el cos ja no funciona igual i que tot això s'ha de trencar perquè al final no és cert. Al final la sexualitat, sempre ho he dit, no?, evoluciona amb l'edat, evoluciona també amb les experiències de vida.
Aquí també entraríem en un... obriríem un meló, per dir-ho d'alguna manera, de coses que hem anat comentant també durant la temporada, Sílvia, i és que aquestes persones que estan ara dins d'aquesta tercera edat, el que deies, aquests mites com a societat, el fet de que sigui encara un tema tabú, jo crec que també no se'n parla tant, potser, perquè en aquestes edats encara estan amb aquesta mentalitat, no generalitzo, dic en principi, doncs amb el que estem més acostumats, no?, perquè podem trobar-hi de tot com a tot arreu, però en la seva època, quan ells eren joves o quan estaven en edat adulta, potser encara era tan tabú que ara costa encara més parlar-ne.
Sí, no? Ens trobem encara, exacte, amb una generació doncs, que no tenen aquesta psicoeducació, no?, de saber com funciona el cos, com funciona el desig, que el sexe no només és penetració. Vull dir que realment venen acompanyats d'una motxilla que no ajuda, no?, a que no sigui tabú. Per tant, aquí hi ha la feina, no?, de dir, doncs, apropem-los a la sexualitat amb els canvis que suposa i, a més, amb els canvis, sobretot físics, que suposa a la tercera edat. Com hem dit moltes vegades, no?, el tema de la menopausa, l'andropausa... I al final, la resposta sexual canvia. Però, clar, tot això, si no t'ho expliquen o t'hi trobes, doncs, evidentment, doncs no tenen aquest accés a la informació com tenim la resta, no?, més joves o madurs. Per exemple, les xarxes socials... Doncs, clar, aquí hi ha una finestra tancada que ens hi costa més accedir.
Aquí et volia preguntar per aquests canvis, Sílvia. Ja no només els canvis fisiològics, o el que deies, el tema de que les dones tinguem la menopausa a partir de certa edat i l'andropausa, que també n'hem comentat els detalls aquí al programa. Quins són els canvis que més podem destacar en aquest moment de la vida, aquesta tercera edat?
Jo sobretot el trobo molt el canvi del desig, no? Fins a l'etapa adulta tardana, no?, seria més aviat el desig sexual com a tal, no?, de sexe, coit... Però sí que és cert que en aquesta etapa comença a donar-se més importància a l'afecte. Per què? No? Perquè sobretot és una etapa que també és de solitud. Es perden molts familiars, no?, molts amics, que malauradament doncs, moren, no? I per tant comencen a donar-li com més importància al que és estar en companyia. Llavors el sexe també es reconstrueix. Busquen un sexe menys impulsiu, més conscient, potser també... amb més experimentació, potser a l'hora també hi ha menys tabú, no?, de dir, doncs ara ja, pel que queda de vida, ens provo tot el que no he pogut provar, no? També la comunicació és important i també el que dèiem de canvis físics i mentals, no?, tot el que dèiem de, doncs, el tema del plaer, la comunicació amb la parella. Al final també veus que el vincle emocional és important, les noves relacions, que això també s'ha de destacar, no?, que també hi ha noves relacions a la tercera edat. Per tant, també és un espai de retrobament amb el propi cos i el desig, no?
Ens hem d'assustar, Sílvia? O sigui, sí, ens hem d'espantar en el moment de veure que arribem en aquesta etapa?
Jo crec que no, al final hem de conèixer-nos. Vull dir, al final, com dic, tots són canvis a la vida i és impossible estar estàtics. Per tant, la tercera edat també és un moment de canvi. I el que dèiem, salut mental, no? Doncs és un canvi també del sentiment de vitalitat. Reforça molt l'autoestima, redueix l'estrès, bueno, també hi ha més connexió social. Jo crec que al final no ens hem d'espantar pel que ha de venir, sinó potser pel que no sabem de nosaltres. Per tant, primer cal visibilitzar-ho i ser conscients de nosaltres mateixos, que això és el que costa, no?
Sí, ara entrarem en un altre meló, Sílvia, perquè si a la gent jove ja moltes vegades els hi costa voler aprendre sobre el seu propi cos, a la gent més gran, no sé en quin punt estem, perquè deies, arribats a aquest punt, ja m'és igual, ja vull provar de tot, però també n'hi ha d'haver d'altres que diuen, no, jo no ho he fet fins ara, ara tampoc ho faré.
Clar, hi ha molta negació al cos, vull dir, clar, el cos canvia molt ràpid i per l'efecte hormonal que dèiem, doncs canvia pitjor, que diguem, no? Vull dir, més lent tot. Per tant, a nivell sexual encara costa més. Jo em trobo moltes pacients, no? A tercera edat que em diuen el clítoris, que és això, no? Vull dir, ni he sentit parlar mai. Vull dir, jo crec que mai he tingut un orgasme. Són comentaris freqüents. Per tant, és veritat que els hi costa com acceptar el cos, però encara els hi costa més acceptar aquesta part sexual. I parlo en femení perquè sol ser molt més habitual amb dones, de l'època.
Però també entenc que és més habitual amb dones perquè són les que més ajuda demanen.
Sí, exacte.
Que és el que hem comentat també molts dies.
Que estan més obertes a la salut mental i, per tant, venen a un professional. Sí que és cert que també venen molt derivades doncs, de ginecòlegs, no? Altres professionals que amb els canvis hormonals els recomanen aquesta part psicològica. Però al final també per elles és molt important la salut emocional. En canvi, la part que potser costa més de canvi és la part masculina, no? Un home, doncs, el típic que sempre diem, aquesta figura d'home potent, no? Fèrtil, que sempre hem considerat, arriba a una certa edat i comença a tenir dificultats d'erecció, per exemple. Per tant, aquí costa molt més admetre doncs, que hi ha un canvi físic. I és on ens trobem més dificultats d'accedir, no? A homes que puguin venir les consultes dient, doncs ara jo ejaculo d'una altra manera i no em sento a gust a mi mateix.
Tant implica el fet d'aquesta percepció que tenim nosaltres mateixos del nostre propi cos i de la nostra part també fisiològica, com feies ara referència?
Jo crec que és una dimensió més, la part fisiològica, no? Vull dir, al final tenim la part social, psicològica, i la fisiològica inclou el sexe com a tal. I el sexe, al final, és com una mica el resultat, que sempre ho dic, no?, de com està la parella. No? I moltes parelles, doncs, que el típic, es van fent grans, tenen fills, i ja el sexe queda en un pla secundari que, no?, que al final està com perdut. I d'altres que, justament, amb la marxa dels fills, doncs, recuperen aquesta sexualitat. Per tant, jo crec que al final és un espai de connexió, és un espai de comunicació, no? De joc, de diversió. I per tant, clar, una parella que fa tants anys que no ho torna a provar, també es perd, no?, aquesta part fisiològica, a banda dels beneficis fisiològics que té el sexe, no?, les endorfines, que el cos doncs, reguli una altra vegada, l'orgasme com a tal. Vull dir que al final jo crec que és una part important. No és la part, com jo dic sempre, però és una d'elles.
Aquí també ho podríem lligar amb el tema de la masturbació, que comentàvem l'última vegada que et vam tenir al programa, Sílvia, perquè realment és possible, en alguns casos, que no hi hagi aquesta relació sexual amb la parella, justament pel que dèiem, no?, per aquesta arribada de fills i passar a segon, tercer i quart pla aquesta part més sexual amb la parella, però tampoc hem de deixar de banda la masturbació, en el sentit de que sempre hi haurà la possibilitat, no?, perquè sempre serà més fàcil utilitzar, entre cometes, la masturbació que no pas una relació sexual com a tal.
Sí, però aquí tornaríem, parlant de tercera edat, tornaríem una mica al tabú social, no?, de les generacions, que abans masturbació es considerava pecat, com dèiem l'altre dia, no?
Correcte.
Inclús, clar, vull dir, les dones habitualment no arriben a una consulta com molt verda en aquest sentit, de no conèixer el propi cos, inclús de no permetre sentir plaer, no?, si no és amb la parella. I veig la diferència amb els homes, no?, de homes, doncs, que evidentment s'han doncs, masturbat, potser no ho han dit a la parella, perquè encara estan amb aquest rol religiós de pecat, no? Però sí que és cert que a la tercera edat és molt recomanable. De fet, es fan cursos, tallers, no?, i moltes lectures que ajuden a connectar masturbants del cos. Per tant, és una recomanació més, no? És un consell per viure una sexualitat encara més saludable a la tercera edat.
Si et sembla, Sílvia, anem a parlar també d'aquests mites com a societat. Abans ens deies que la tercera edat es coneix que no tenen dret a tenir aquest plaer en aquestes edats, que ja no funciona el tema. Tot això són mites que realment, ja sigui per una cosa o per una altra, no són reals, perquè sí que funciona, tot i que van a un altre ritme, entenc, no?
Sí, hi ha molts mites encara, eh? El que dèiem ara del desig, doncs que és molt típic escoltar que a partir d'una edat ja no es té el desig. Jo sempre dic que això és fals. Sí que és cert que canvia la freqüència o la manera, però és veritat que el desig és més psicològic, com hem vist moltes vegades. Per tant, es present tota la vida, a no sigui que hi hagi altres components, no? Com estrès, fatiga, dol, no? Però sí que és cert que el desig no marxa com a tal. Després també tenim el típic que diuen que el sexe és només cosa de joves, no? I al final torna a ser el mateix. La sexualitat no té una edat, no? Vull dir, al final s'adapta a cada etapa vital i cal conèixer-la.
Uh-huh.
Un altre, per exemple, les persones grans doncs, no tenen relacions sexuals perquè tenen problemes físics. Clar, aquí estem atribuint l'edat amb el problema físic. És veritat que hi ha canvis físics, però no vol dir que siguin problemàtics.
I no tothom, no, de la tercera edat o que tingui una edat més avançada ha de tenir problemes físics.
Exacte, vull dir, hi ha un doble mite, no, aquí. Al final cal comunicació i en el cas que hi hagi problemes físics, bueno, doncs s'acompanya professionalment. I un que també és curiós, no, però també m'hi trobo, el típic de si tens, bueno, si estàs sol, si t'ha mort la dona o l'home, no, doncs ja no tens que tenir vida sexual. Aquest és molt dur, no? Al final és aquesta sexualitat que, com dèiem ara, també ha de ser autoeròtica i pot ser a través de la masturbació.
Aquí també has tocat ara un tema de... Uh-huh. Què dèiem, eh? Quan es mor la parella amb aquestes edats, ja no pots tenir o no tens dret, per dir-ho d'alguna manera, a tenir aquesta vida sexual. Això t'hi has trobat a la consulta, que et diuen jo sí que em vull tenir, però a mi m'han ensenyat que això no es fa?
Sí, m'he trobat sobretot voler tenir una nova parella i no poder-la tenir pels fills, no? Pels prejudicis que es fa la pròpia persona, eh? Després parles amb els fills i potser no és així.
Uh-huh.
Però vull dir que encara hi ha molt l'estigma, no? De tornar a refer la vida. I imagina't el sexe. Vull dir, si ja parlem de res una relació sexual encara menys. I d'altra banda, sí que m'he trobat d'altres persones, doncs, més liberals. El que dèiem abans, no? Tot el que no he fet fins ara, aprofito per dir-ho d'una bona manera i em deixo anar. Doncs tinc una parella, no tinc compromís, viatjo molt... Vull dir, al final va una mica lligat amb la personalitat de cadascú, no? I amb les experiències de vida.
Mm. De fet, Sílvia, això com es treballa? És a dir, tot plegat, eh? Tot el que hem comentat fins ara, com es treballa en el moment que a tu t'arriba, ja sigui una parella d'aquesta tercera edat o persones doncs, que han perdut doncs, a les seves respectives parelles?
Primer miraríem el motiu, no? Vull dir, si hi ha hagut una persona que ha perdut la parella, primer acompanyaríem el procés de dol. Perquè al final, si no treballem aquest dol, és difícil que no afecti la vida sexual, no?
Uh-huh.
Però sí que és cert que l'objectiu principal amb tercera edat, parlem-ne així, no? És trencar prejudicis, no? A veure quins pensaments tenen sobre el sexe, quins mites s'han construït, no? Quina vida sexual han tingut al llarg de la vida. En moltes dones el que deia, no han tingut mai un orgasme, no? Per tant, anem a tornar a connectar amb el cos, treballar l'autoestima corporal, no? El que dèiem que canvia molt el cos, l'emocional... I al final és adaptar el model de sexualitat, no? A veure aquella persona que està disposada a fer, que desitja, que necessita, i orientar-los una miqueta, adaptar les necessitats de cada persona.
Aquí és important saber aquestes necessitats, si realment són necessitats que ens apliquem nosaltres mateixos o són necessitats que ens aporta la societat com a tal. És a dir, ara ho relaciono també amb aquest tema tabú, eh? El fet de que la societat digui que nosaltres, com a persones de la tercera edat, no podem accedir a cert plaer, no sé si és també un plus afegit al que nosaltres podem sentir.
Jo penso que sí. Al final estem molt, molt influenciats de la societat, no? I crec que és la primera afectació que tenim de a veure què pensen de mi, vull dir, l'autoestima, l'autoconcepte. I l'error que fem és construir aquest autoconcepte en base al que diuen els altres. Llavors aquí ja seria un punt a treballar molt important, no? Destruir aquests mites i connectar amb què vull jo. I tornar a molts temes que hem parlat, però hi ha persones que tenen fetitxes, desitjos que doncs, potser socialment no estarien considerats, i no passar res mentre que no et faci mal a tu ni als altres, no? Mm-hmm. I que al final ens hem d'alliberar una miqueta d'aquesta pressió social, perquè és una motxilla que al final ens la posem nosaltres i l'arrosseguem nosaltres mateixos. Llavors l'espai de teràpia, per exemple, és un espai on es pot alliberar, no? El terapeuta t'orienta, et dona recursos, t'escolta i no et jutja. Llavors, el fet que no et jutgin ja comença a canviar en tu, no?, aquest autoconcepte.
Mm-hmm. No sé, Sílvia, si també aprofiteu en aquestes sessions amb els vostres usuaris a parlar d'aquestes ajudes químiques, perquè s'ha donat sempre molt ressò a les ajudes químiques per a homes, però per a dones, jo personalment no sé si n'hi ha.
Sí, de fet, sí que es parla, però sí que és cert que és un tema mèdic, no? Vull dir, al final, segurament el ginecòleg, quan ja considera, haurà orientat més a la persona. Però sí que és cert que hi ha tractaments hormonals per a les dones, en aquest cas. I aquests tractaments ja comencen normalment amb la perimenopausa, no? I ja són tractaments que són preventius i aquesta prevenció també ajudarà a la part sexual, no? Que la dona doncs, tingui més libido, menys sequedat vaginal, que sol ser un signe evident, no? De la menopausa i de l'edat. Vull dir que realment, sí que, si la persona no ho ha fet, se li aconsella que vagi al metge. Perquè a vegades és cert que pots estar treballant molt la part psicològica, però clar, si el cos no respon, és l'altre component, no? Si la part fisiològica falla, la psicològica tampoc pot tirar amb tot. Per tant, per mi és una base de dir, has anat al metge, t'has consultat i sobretot que estigui tot bé, no? Per poder treballar aquesta part psicològica.
Per tant, veiem que només amb la part psicològica no es pot, entre cometes, arreglar el problema.
És una pota més a la cadira. Al final és el que dèiem d'aquestes dimensions. No? Jo puc treballar molt la psicològica, i l'autoestima, no? O sigui, la part emocional. Però clar, el que deia, si jo cada nit tinc sufocs, no? O estic malament amb mi mateixa, doncs evidentment, per molt psicològic que m'hagin ajudat, el meu cos no respon. Així que és necessari treballar-s'ho i anar al metge.
Aquí també ho reprenc amb el tema de la por a arribar a aquesta edat. Creus que som conscients, quan som una mica més joves, de què arriba? Vam parlar de la menopausa, vam parlar de l'andropausa, amb tots dos vam parlar, amb totes dues seccions vam parlar de tot el que comportava que arribés a aquesta etapa a les nostres vides. Però no sé si som realment conscients de com ens pot afectar aquesta suma d'anys cada dia que arriba.
Jo crec que ens fa molta por, com a societat. Ara em ve al cap el tema de les operacions estètiques, que també hem parlat alguna vegada, no? I al final la societat està molt submergida amb la perfecció. I clar, encara se segueix associant a tercera edat com a desgast, no? Pèrdua de vitalitat, pèrdua de tot, de feminitat. Per tant, jo crec que hem de fer un canvi i començar a veure la part, no? Aquesta part més vulnerable, per dir-ho així, com una part d'oportunitats. Vull dir, hi ha moltes oportunitats també amb el sexe igual, no? El fet de gaudir el sexe d'una altra manera, de connectar més emocionalment. Jo crec que hem de fer un canvi de societat i de punt de vista del que volem realment i veure que tot no pot perdurar per sempre. Pues acceptant el canvi i tot el que ha de venir, crec que som més lliures d'aquestes pressions que tenim, sobretot socials, no?
Com hauria de canviar la societat perquè nosaltres com a persones no ens sentíssim, doncs això, tan pressionats, amb tanta necessitat de complir els objectius que ens marque una societat que moltes vegades podem creure que ha estat errònia durant molts anys.
Primer penso que normalitzar la sexualitat a totes les edats, no? Vull dir, al final, ajudar a integrar-la d'una manera més saludable, des de ben joves, no? Veure aquests canvis de vida ja ajuda a normalitzar-la i no veure-la com a estigma, no? Crec que és una part important. I fer espais oberts de comunicació, vull dir, amb això. Torno a ser molt insistent, però les xerrades, el parlar-ne, tallers, inclús trobades. A mi m'encantaria fer una trobada, no? De gent més gran, doncs, que parlessin de sexualitat obertament. I sexualitat com puc dir d'altres temes, no? Autoestima, canvis del cos... I acceptar, l'acceptació. És el que et deia, com a canvis ens costa molt. Per tant, fer un pensament més obert, no? De dir, ja des de ben petits, igual que ens ensenyen doncs, com es col·loca doncs, no? Una compresa o com preservatiu, doncs també parlar, encara que quedi lluny, no? Però d'aquesta part sexual que va canviant. Tot allò que puguem estalviar-nos i prevenir causaran menys impacte a la salut mental quan siguin més grans.
No sé si aquests espais oberts actualment, ens deies, a tu et faria il·lusió fer-ne algun,
Sí.
No sé si hi ha algun exemple que s'hagi fet ja aquí al país.
Com a tal, conec que molts comuns han organitzat xerrades, no? D'empoderat, no? Aquest tipus més orientat a la dona, potser. Però sí que és cert que no conec un espai específic que digui, doncs, per exemple, imagina't, a la llar de jubilats parlem de sexe. No m'ha arribat.
Doncs
Vull dir,
mira, ja
mala
tens feina,
dona.
Sílvia.
Has vist? Jo sempre tinc feina. I tal. Però realment estaria molt bé per obrir la ment.
Ara tornem a l'inici, Sílvia, perquè ens has portat aquest tema justament perquè t'havia vingut una parella a parlar-te sobre aquesta temàtica a la teva consulta. Creus que amb aquesta secció podem ajudar a que altra gent, altres parelles o altres persones que estiguin soles, que han perdut doncs, a la seva respectiva parella, vulguin interessar-se més pel tema?
Jo penso que sí, no? Crec que la idea l'hem donat de que el sexe és vàlid a qualsevol edat, que no té una data de caducitat I també el fet de que si tenim una casuística concreta, doncs anar al metge o anar al psicòleg, que també es pot anar al psicòleg, que ho recordo perquè a aquestes edats és complicat, i al final parlar de sexualitat de la bellesa també és salut emocional i el de té el plaer. Jo crec que sí, penso que al final segurament potser mover una mica la ment, no?, i trencar aquests estigmes que no són reals.
Al final el que tracta aquest programa és de remoure consciències i intentar millorar la vida de la gent que ens escolta en certa manera, no? Crec que és interessant veure com afecta aquesta sexualitat a la tercera edat, perquè al final tots i totes hi arribarem, si Déu vol, i hem de saber el que és el que ens espera. Per tant, està bé que ho puguem parlar, que ho podem recuperar a les diferents plataformes i que tothom sapi què és el que arriba, no?
Exacte.
Sílvia, per tancar la secció, una última, no?, una última frase per dir adéu.
Vale. Jo diria que al final la tercera edat, igual que d'altres coses, però el sexe no desapareix, canvia, madura, sí que és veritat, i inclús es torna més lliure, no?, perquè per fi crec que es veu sense pressions ni pressions. Per tant, hem d'aprofitar totes les etapes i veure, com deia, salut emocional i com un dret al plaer.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió final. Sílvia Palau, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
A vosaltres.